Bona nit, Barcelona. Bona nit, Vila Urània. Benvingudes i benvinguts al vostre programa, el racó del Ferró. Com cada dimecres de 3 quarts de 8 fins a 2 quarts de 9, ens podeu escoltar a la web de Vila Urània, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Avui tenim un tros de programa preparat per vosaltres. Dedicarem una bona estona per parlar sobre els que han aportat els nostres membres. Comptem avui amb la col·laboració d'en Gabriel Vázquez, la Jenny, l'Ariadna i la Cristina, amb una menció d'honor cap a en Joan Vidal, sense el qual res d'això seria possible. El Gabriel ens parlarà sobre esdeveniments culturals de Barcelona i si en valen la pena. La Jenny ens porta un debat sobre humor satíric. L'Ariadna, un apartat sobre teràpia i la Cristina ens parlarà sobre fenòmens astronòmics. Tot això i molt més avui al racó del Ferró. Comencem, doncs, amb la secció de la Cristina. Bona tarda, Cristina, presentadora del programa Fenòmens Naturals de Ràdio Ferró, que avui ens parlaràs sobre fenòmens astronòmics. Cristina, una pregunta que tinc. Com és que les estacions fredes són més curtes que les càlides?
Ah, bona pregunta. Sobretot ara que tenim aquests dies tan freds i amb uns dies tan curts, no? Doncs va ser una sorpresa un dia trobant i mirant dades, no? Tots aquests fenòmens astronòmics depenen de la nostra relació, del nostre planeta, amb el Sol. Llavors, situem-nos a l'espai, per començar, no? La Terra, ho sabem des de l'escola, des de ben petits, la Terra dona voltes entorn al Sol i ho fa en una òrbita que és no, el Sol és una mica elíptica, és a dir, el Sol no està exactament al centre i l'òrbita no és exactament una esfera, com pensaven els antics grecs. Per una altra banda, les estacions les fa no que estiguem més a prop o més lluny del Sol, sinó la inclinació del grau de la Terra, no? Que està una miqueta inclinada respecte a la trajectòria de gir. Llavors, exacte, més aviat de translació, sí, el de rotació seria el del dia, que si ens dona temps també podríem fer una petita menció perquè fa gràcia, però aquest seria sobretot el de translació, és el que provocaria les estacions, sí, sí, Gavi. Llavors, el moment en què la Terra passa per uns punts determinats en relació al Sol, i sobretot depèn de la nostra percepció, i de la inclinació dels rajos. A veure, quan aquí són les estacions càlides és perquè els rajos ens arriben més directes, perquè arriben més directes, a l'espai arriben amb una inclinació molt poc marcada i llavors fa més calor. En canvi, a l'hivern arriben quan...
Més dèbils.
Exactament, més dèbils, i llavors no fa tanta escalfor i fa més fresca. Llavors hi ha uns moments en què, respecte de nosaltres, si us hi fixeu, ara el Sol, que estem a punt d'arribar al solstici d'hivern, el Sol està molt baix, està sortint el més al sud possible que acaba sortint, no? I llavors el Sol va fent com un moviment respecte de nosaltres, que no és que el faci, però per nosaltres sí que fa aquest joc.
Sí,
fa com un joc de balanceig al llarg de l'any. Llavors, quan arriba al màxim del sud és quan fa el solstici d'hivern. I quan arriba, en aquest moment, passa per un punt mig, que és quan veiem el Sol recte, que cau directament sobre nosaltres, són els equinoccis. Per això el dia i la nit duren pràcticament igual. I després el Sol se segueix movent fins a arribar al màxim al nord, que és quan arriba el que en diuen tròpic de Càncer, quan és al nord, i que llavors farà el solstici d'estiu. Llavors, mirem què passa a l'hemisferi nord. Si ens adonem, sempre ens diuen la tardor, aquesta l'estació que estem, va començar el 22 de setembre a les 21 hores 21 minuts. I tu dius, però com ho poden dir amb tanta seguretat? No? Doncs ho diuen perquè és just aquest moment en què el Sol estava directament sobre l'eix de la Terra. I per això ho diuen amb aquesta precisió. Vale? Llavors, si per exemple comptem els dies de tardor que hem tingut. Tindrem els 89 dies i 20 hores.
20 hores, sí.
Fins al dia que comenci l'hivern, que serà el dia del solstici d'estiu, i aquest solstici serà exactament el 21 de desembre d'enguany, sí, a les 4 hores de la matinada i 19 minuts. En total, haurem tingut 89 dies i 20 hores de tardor, això que dèiem.
I això, depenent de l'any, pot haver més dies o menys de tardor?
Molt pocs. Pot variar una mica, però varia molt poc.
D'acord. És que, per exemple, a vegades varia a vegades hi ha gent que diu que el 22 de setembre estem a estiu, que estem al primer dia de tardor, no se sap ben bé, i pot ser depenent de l'any, no? Aquesta precisió.
Clar, una dels factors que el fa dependre és si l'any ha estat un any de traspàs, que hi ha un dia més al febrer, llavors, clar, tot s'endarrereix un dia.
366, no?
Exacte. Llavors, si un any ha estat la tardor, l'equinoxi, un 20 de març, doncs l'altre any, si és de traspàs, pot ser que sigui el 21, o el 22 o el 23. Es mou sempre amb un marge de 2 o 3 dies. Vale? Ara estem a l'equinoxi aquest, que durarà aquests 89 dies, i el solstici d'hivern, això que us deia, serà el 21 de desembre. Hauran passat 29 dies. Després, d'hivern tindrem 88 dies i 23 hores. De primavera vam tenir 92 dies, imagina't.
La primavera passada, oi?
Passada, sí. Però més o menys no és tan diferent, eh? Però bueno, van ser 92 dies i l'estiu 93 dies.
Clar,
llavors, si subem les estacions de càlides, no? Primavera i estiu, i sumem aquests 92 dies i 18 hores, 93 dies i 15 hores, tenim 186 dies i 11 hores. Sí. I si sumem la tardor i l'hivern, que un va fer 89 dies i 20 hores i l'altre 88 i 23 hores, tenim 178 dies i 19 hores. La diferència és d'una setmana.
Sí, una setmana.
Entre els dos. Sí. Clar, llavors la pregunta és, i això què ho fa?
Clar,
per què passa això i per què passa sempre? Doncs la resposta és molt fàcil i molt intuïtiva. Com hem començat dient que la Terra dona voltes entorn al Sol, amb el que deia el Gavin, la translació, i aquesta òrbita és el·líptica, i el Sol no està exactament al centre, sinó que està en una regió, triga més a passar pel tros més curt i triga menys saps? El tros més curt el fa... Com la Terra sempre va a la mateixa velocitat, a velocitat constant...
Un tros el fa una mica amb menys temps.
Un tros triga més, clar.
I suposo que això també és el que explica que a llocs doncs, més freds, tipus l'Antàrtida i aquests, tinguin només 6 mesos de com era allò? Com 6 mesos de calor.
Nit.
De
nit. Sí, saps? Sí. No és exactament com
que viuen,
així.
Com que viuen de nit. No?
Sí, no és tan així, no tenen 6 mesos perquè a l'estiu, o sigui, no passen de tenir 6 hores de dia o 12 hores o 24 hores de dia, 24 hores de nit, no passen de cop. És una transició. Però sí que l'altre dia llegia que a Alaska l'altre dia van entrar a la nit i no tornaran a sortir fins a mitjans o fins a finals de gener, principis de febrer.
Acostumar-se a això...
O sigui, sí, és molt dur. És molt dur. Necessitem sol nosaltres.
Sí, bueno, sí. Estic d'acord.
Sí. Doncs la resposta és aquesta. És això.
Carai. Doncs molt bé, moltes gràcies, Cristina, per la teva aportació. La veritat, no ho sabia, no sé si vosaltres ho sabíeu, però...
No.
La veritat, moltes gràcies per compartir aquest coneixement.
Sí, la Cristina, que sempre és un pou de sapient.
Sí, calla. I tant, i tant. Doncs molt bé, ara anem directament a la secció de l'Ariadna.
Hola.
Hola, Ariadna.
Hola, bona tarda.
Què ens portes avui?
Doncs m'agradaria parlar-vos sobre art teràpia. Jo vaig descobrir-ho quan estudiava Història de l'Art, perquè sempre estava pensant com podria ser útil l'art. I buscava utilitats i bueno, finalment vaig descobrir que existia aquesta disciplina. I què és l'art-teràpia? És una disciplina que té com a objecte la integració emocional de la persona. I és un procés que utilitza llenguatge artístic. Ja pot ser pintura, dansa, música, etc. Podria ser també, bueno, diguem, moviment. I és per l'autoconeixement, l'expressió de les emocions i sempre utilitzant la creativitat de la mateixa persona. Els precedents van ser cap a finals dels anys 80 als Estats Units i al Regne Unit, I per dir algun nom així ràpid, podria ser Adrian Hill, Marion Milner... Bé, us he presentat aquesta disciplina perquè m'agradaria saber si la coneixíeu, si penseu que és útil, una mica la vostra opinió.
A mi em sona. L'art teràpia, si no recordo malament, hi havia una artista bastant coneguda als Estats Units que em sembla que va ser també important en aquest moviment. Ara no me'n recordo tampoc de com es deia, però tenia una obra bastant icònica que era com una aranya amb les potes molt llargues.
No sé si Joan Brossa, no? No,
no, no, no, no. Era una artista.
Sí, la que està a la porta de la Tate Gallery a Londres, aquesta
sí,
aranya.
Sí, l'aranya aquesta, no? Em sembla que va ser una de les...
No recordo el nom, tampoc.
No, però és també és molt conegut i també li servia com a...
És art teràpia.
Sí, sí, recordo que...
Però és bastant lògic, no? Perquè tu quan vas a veure una exposició de quadres o un concert, això és emocionalment potent i surts diferent de com entres.
Sí. Jo aquest sentiment li dic, l'anomeno d'una manera que és tercer sentit, que és justament això, és com un sentiment intangible, com que s'escapa als sentits, que és abstracte i que a vegades doncs, et posa... La famosa expressió que diem els pèls de punta o la pell de gallina és perquè, no sé, t'ha transmès alguna cosa molt bèstia i estàs com en una dimensió de la que no vols sortir perquè és com, estàs com en el teu món i això passa sobretot amb les passions o quan alguna cosa t'agrada molt o no sé, a mi a vegades em passa i és com una sensació molt, molt bona.
Sí, és molt agradable, per això que pot ajudar, s'entén molt bé que pugui ajudar.
Sí, bé, clar, això que dieu seria més com l'experiència estètica, no? Que mires una obra i et crea una sensació. L'art teràpia seria més posar-te tu a fer, agafes la pintura...
Crear tu les obres, no?
I et poses en acció.
Sí.
I
una mica com el Pollock.
Exacte, et poses en acció amb els diferents materials artístics.
Clar, o sigui, és un art que no està pensat per ser exposat, sinó per...
exterioritzar, diguéssim, potser les...
No? Sí, exterioritzar els teus sentiments, no?
Sí, es basa molt en l'expressió de les emocions, per l'autoconeixement... Bueno, en general, per tenir un benestar social.
Benestar social, o sigui, vol dir que si, per exemple, tu dones classes o de pintura, això no seria arteteràpia?
No, no seria arteteràpia, però no vol dir que no pugui donar benestar. Ja que, sí, l'arteteràpia és un procés personal. Diguem que quan tu pintes...
Sí, és com que ho fas pel teu compte, doncs com per desfogar-te o per...
Sí, l'art teràpia necessites...
O sigui, les classes podria ser el preludio, no?
Bueno,
seria una mica el tanteo a donar aquest pas.
Sí, òbviament tenen coses en comú, com els materials, també tens una professora, però és molt diferent. Seria diferent de... Diguem que quan tu pintes potser tens un objectiu estètic, cosa que l'art teràpia no. Que l'art teràpia bàsicament el que busca és aquest benestar personal,
o sigui, canalitzar...
i la connexió amb el procés artístic.
Ah, d'acord.
Hi ha pintors, no?, que en algun moment de la seva vida s'han sentit amb un trauma fort, molt fort, la mort d'algú proper, i llavors agafen i pinten una paret com... Exacte. Com bojos tirant la pintura que
sobretot era
que
per
lleda, no?
Sobretot és com per trobar la seva identitat. Clar. O per
no és, o per desfogar-se, sí. Per treure un dolor molt fort.
Sí, de fet Picasso va tenir com una època blava, em sembla recordar, que també tractava sobretot sobre la pèrdua, sobre la mort de persones properes, i també penso que podria ser considerat una art teràpia. D'un mateix pintor que també...
Quan pintava el Pati Blau.
Pati Blau i tot això. Forma part d'una època de Picasso on es centrava més en aquest tipus d'obres i en aquest art que també li devia servir com a teràpia per exterioritzar les seves penes.
Bé, en aquest cas, ell sí que s'expressava la seva tristor i segurament li donava benestar, però bueno, l'art teràpia només és possible si tens un art terapeuta que et pugui sostenir i guiar en el procés.
Ah, val. O sigui, D'acord, d'acord.
I perdó, hi ha normes en l'art-teràpia o cadascú utilitza les tècniques pictòriques que vol o no sé, o...
Sí, hi ha un codi.
Utilitza un modus operandi concret o, jo què sé, si vols pintar la paret amb les mans la pintes, si fas dripping, doncs fas amb dripping...
Hi ha un codi ètic pels art-terapeutes, però aquí a Espanya no es considera una disciplina, una professió oficial, encara que hi ha gent que s'hi dedica, molta gent que s'hi dedica.
Saps a quins països es considera una professió?
Sí, al Regne Unit, sí... I després diria potser altres països europeus com Alemanya, Holanda, val. Però ara ho dic així una mica...
Al nord d'Europa...
Una mica...
I si volguéssim fer art-teràpia per alguna raó a Barcelona, podríem adreçar-nos a algun lloc?
Sí.
Coneixes?
Sí, hi ha molts art-terapeutes.
Però de hi ha fet, una escola això... o no hi ha una escola? O són
hi ha diferents, hi ha diverses escoles i són també particulars.
Ah, bueno, vale.
Sí, i de fet us volia preguntar, vosaltres en faríeu? Ho considereu interessant?
Sí. Jo personalment sí que faria.
Sí, 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 sí per què no? Clar,
aquí provar. Intervé el factor de saber pintar? O no?
No. Sí,
suposo que no.
El factor estètic no és un objectiu. No, és a dir, qualsevol persona podria
fer-ho. És crear més que... No, més que pintar bé, no és ninguna cosa que necessitis coneixement sobre dibuix o anatomia o res d'això.
No, ja m'ho imagino.
És més d'expressió, no? Un canal més d'expressió.
Exacte.
Canalització de... Doncs això, d'emocions, no? Ira o... Com si fos una espècie de tractament psicològic, potser?
Sí. No?
Sí.
Que t'ajuda...
Es podria pensar així, tot i que... És molt diferent a el que seria la psicologia convencional.
La podríem catalogar dins...
De la salut mental.
De la salut mental?
Sí, jo crec que sí, sí.
Vale.
Sí, doncs si en algun moment tens algun patiment o així, per què no provar de canalitzar-ho per aquí?
Potser, ara que hi ha tanta... No sé si vosaltres esteu corrent, però ara ja sobretot en els joves està molt extès el tema de les depressions, de les ansietats i tal.
Sí.
I bueno, potser a més d'un li vindria bé perquè és que cada cop és més comú i els suïcidis també estan pujant molt.
Sí, això és un problema.
És bestial, el del suïcidi.
És bestial.
Vaig llegir que es suïcidaven 10 persones o alguna cosa. És molt fort, Realment s'ha de posar remei, això.
Tant o més que accidents de cotxe.
Sí, sí.
És bestial. Sí, sí.
Molt. Jo quan ho vaig sentir,
a Espanya, això. Sí, sí. A Espanya tampoc... Que hi ha països on el suïcidi és més freqüent.
Sí.
I no estem parlant
dels països nòrdics, per exemple.
Els països nòrdics tenen taxes més altes.
Això és flipant, Jo quan ho vaig sentir passada. També dic, com que sempre se les donen com de que el seu sistema educatiu, l'estat del benestar i tot això són bastant capdavanters i clar, i després veus que hi ha suïcidis, però clar, suposo que una cosa no treu l'altra, llavors.
No, pot ser també que els hi toca poc el sol i no ho dic en broma. No, és veritat.
No, està relacionat.
Perquè,
està relacionat.
Sol fas vitamina D.
Sí.
Et puja l'esperit.
La Cristina sempre buscant la part empírica. Clar,
sí, no, però això és veritat. Tenen una correlació de països on hi ha menys impacte del sol o tenen menys llum del sol durant l'any, solen haver majors taxes de suïcidi.
Sí, està descrit. Està descrit i està descrit una malaltia que els hi passa als esquimals quan acaba l'hivern per ells.
Sembla que no, però el sol influeix, és que és el que dèiem abans.
Sí, el sol ens fa sintetitzar vitamina D, és que no és broma.
I les plantes fan la fotosíntesi, també és molt important.
Sí, ens fa viure.
Però bueno, tu pots menjar carn.
Sí, sí.
I llavors pots sobreviure, però el sol... Pela.
Jo crec que hi haurien d'haver molts projectes de... Bueno, que aniria molt bé en aquesta societat tenir projectes d'art-teràpia en els instituts, per exemple. Però sí, la inversió pública em sembla que és escassa i no va, estaria bé que fos millor.
Doncs molt bé, moltes gràcies a Ariadna per aquesta secció. I ara anem directament a la secció del Gabriel. Bona tarda, Gabriel. Què ens portes avui?
Bona tarda. Doncs avui et porto una nova secció.
Una nova secció?
Sí, una secció que es diu Val la pena.
Molt bé, de què tracta?
Que sí, bàsicament és per parlar dels equipaments culturals de la ciutat, no? I per recomanar als nostres oients si val la pena que gastin diners i temps a les diverses activitats culturals, no? Mm. Diners i temps i si hi ha doncs activitats millors, perquè la cultura sempre és bona. I bé, també reflexionar doncs una mica entorn a tot el tema de la cultura, si realment es fa tot el possible per acostar-la al màxim a la màxima gent possible i tot això. I bé, doncs començarem per un museu, nom del qual no és massa agradable, no? I que recorda el que desprenem per les fosses nasals. Estic parlant, efectivament, doncs, del Moco Museum.
Del Moco Museum.
Sí, no sé si us sona.
Sí,
és
sí.
Un museu que és originari d'Holanda i que ara l'han portat aquí, l'han estrenat fa... Bueno, l'han inaugurat fa relativament poc, fa un mes o així, i està al carrer Montcada, o sigui, al barri gòtic. I bé, doncs, jo vaig anar a l'estrena i estava a tope. Hi havia molta cua, la veritat és que em va impressionar bastant. I bé, doncs té exposicions d'art doncs, contemporani. No sé vosaltres com aneu d'art contemporani. Si...
Doncs jo hi vaig anar també. Mira.
Sí?
Sí,
sí,
perquè el seu nou museu em va semblar interessant i a mi també m'agrada l'art contemporani. I bueno, hi vaig anar fa com 2 setmanes i també hi havia cua.
Sí, no.
També estava bastant ple.
Sí, sí.
És a, jo crec que fan una bona campanya de publicitat.
Però escolta'm, aquest nom... De què li ve?
Sí,
del que m'imagino o és una contracció d'una
altra cosa? És una bona pregunta.
Sí. Del que t'imagines? O sigui, aquest nom... no, o sigui, és curiós, realment... no té un significat en si. El que sí que és que és la continuïtat, per així dir-ho, la continuació de l'art contemporani clàssic, és a dir, dels Warhol, del neorealisme francès...
Llavors, el fet que sigui
abstracte...
Mo, co, la co vol dir contemporary...
Sí, exacte. I el mod, la veritat és que no sé... Modern, em sembla que és...
Modern Contemporary Museum, sí. Una cosa així.
És com la continuació, saps?
Modern and Contemporary Museum.
Exacte. Llavors, aquesta nova generació, per si dir-ho, crec que estan tots vius i que són com més joves i doncs, que li donen com una volta. Això...
Té gràcia.
Sí, no sé... O sigui, sol passar amb aquest tipus de museus, no sé si us passa a vosaltres, que hi ha com un estigma de... No diré que estan mal vistos, però sí com... No sé, la gent com té més recel, és com, la gent és com que és més propensa a anar a museus com a tal, que són de pintura, olis sobre gens, sí, sí. Més clàssics i tal. I bé, doncs, o sigui, jo també era d'aquesta opinió. De fet, fa 3 anys vaig anar a la Tate Modern Gallery, que justament abans parlaves de Londres, i bé, doncs, vaig veure l'urinal de Marcel Duchamp, amb la roda de bicicleta i tot això, i doncs jo també era de l'opinió de que, bueno, que no tenia res, que era una mica avorrit, em trobava perdut i tal.
Doncs molt bé, Gabriel, disculpa'm, ho parlarem per després, que ens anem ara a publicitat.
La tienda de Gordi. ¿Cansado de aguantar miradas incómodas mientras come? ¿Está harto de las comidillas de la gente cuando quiere repetir plato? No se preocupe, tenemos la solución. Le presentamos la cuchara voladora. ¿Sí? ¿Ha escuchado bien? La cuchara voladora. Una cuchara que permite desaparecer rápidamente toda aquella comida que le pongan en el plato. Así, no pasará vergüenza cada vez que le rellenen el plato una y otra vez y una y otra vez. Está ya a la venta con un precio promocional de 199,99€. Llame ya al 900-900-900 y consiga este magnífico producto a un precio inigualable. La tienda de Gordi. Sus problemas, nuestro trabajo.
Arriba la segona temporada de les tardes a la ràdio Vila Urània. Teníeu ganes de tornar-nos a sentir? Recordeu, el dimarts de 7 a 8.
Hola, amics. Després d'aquesta publicitat que acabem de sentir sobre l'exquisit pernil ibèric,
Només volia recordar-vos que com cada dijous us esperem al programa La Taverna del Wells, de 6 a 8, amb una tertúlia sobre cinema clàssic i el poder de suggestió que tenen el cinema i la música. Ja sabeu, com cada dijous, de 6 a 8. Us hi esperem.
Doncs molt bé, Gabriel, de què estaves parlant?
No, sí, doncs jo estava, bueno, estava dient que havia anat a la Tate Modern Gallery de Londres i que, bueno, que no havia entès res, no, bàsicament. I després em va canviar... Bueno, jo he de dir que el batxillerat havia fet història de l'art i la història clàssica m'agradava molt a mi. Però clar, justament per això, perquè com que m'agradava molt la clàssica, doncs com que tenia més rebuig, sentia més rebuig per la contemporània. I la meva percepció va canviar quan vaig fer una assignatura a primera carrera que es deia les tendències de les arts contemporànies, justament que era doncs, tot empapar-nos d'art contemporani, i doncs allà va canviar la meva percepció, perquè quan vaig veure la profunditat i la intenció que buscava l'art contemporani, doncs em va captivar bastant, la veritat, perquè bueno, reflexiona sobre els consums de l'ésser humà, sobre les seves actituds, sobre la identitat i tot això, i doncs és el que dic, que em va semblar fascinant. No sé si vosaltres també us passava això, també us ha passat algun cop, que teniu com un cert prejudici o un estigma amb el tema de l'art contemporani i tal?
És que a mi personalment sempre m'ha agradat, encara que a vegades l'art contemporani no té significat. Sí que... Sí, i aquesta és la seva gràcia, vull dir...
Sí, és veritat.
Sí, hi ha obres i períodes que sí que tenen... que les obres d'art tenen un significat, però diguem que no té per què tenir un significat. Però bueno...
Hi ha algunes que són molt lliures, sí.
Hi ha de tot.
Clar, i depèn de la interpretació que facis.
Clar, em pregunto, en el moment en què hi ha la fotografia que fa com la imatge del present, el retratista o el que vol pintar, jo què sé, l'entierro del conde d'Orgaz o alguna imatge així, clar, no té molt de sentit. Llavors, la imaginació es pot deixar anar cap a altres experimentacions, no? Per provar altres vies, altres tendències.
També he de dir que hi ha artistes, bueno, sota el meu punt de vista, que es columpien, no? I també, com que ja accedeixen als límits de l'art contemporani, o sigui, una cosa és que tu experimentis amb objectes i tal, i amb pintura i tal, i l'altra és que facis com un quadrat blau o tot taronja o tot d'un mateix color i, bueno, intentis colar un significat que, a veure, pot ser que el tingui, però... No sé.
Sí, tu penses que es sobrevaloren els els quadres d'art contemporani?
Sobretot també té molt a veure qui ho fa. Si ho fa algú conegut, doncs allò ja, per norma, doncs ja val molt.
L'assignatura de l'artista, no?
Sí. A mi m'agrada molt les obres que són d'immersió. En aquest museu n'hi ha,
doncs,
ha
justament,
dues...
Què vol dir? Què vol dir?
Bueno, em refereixo a que, per exemple, en una sala, doncs tota la sala és l'obra i tu estàs a dins de l'obra, formes part, no?
Sí. Ah, exacte, o sigui... justament és això que volia dir, que és quan la tecnologia és com que cohabita amb l'art, quan la tecnologia interactua amb l'art i que tu, doncs, intentes, experimentes, doncs, allò.
Ho vaig veure una vegada, una obra que em va impressionar, preciosa, em sembla que era Santa Mònica, que era com una ràdio, justament, i tu feies de dial, i segons tot col·locaves, sonava una emissora o una altra.
En sèrio?
Sí, ara m'ha vingut el record. Ostres. La buscaré, perquè és fascinant.
Sí, doncs exacte, et fiques com en una sala que és fosca, tens com una pantalla i veies... O sigui, és com la reinvenció del contemporani clàssic, però doncs barrejat amb tecnologia i tal. A mi he de dir que aquesta vessant no m'agrada tant com la contemporània clàssica, perquè, bueno, és com que...
I l'obra aquesta immersiva, de l'última obra, no sé si recordes, recordes l'artista?
Sí, que hi havia que està tot, hi havia penjat, no? No, la veritat és que no recordo el nom.
Perquè crec que, bueno, no sé on vam posar-ho, però vaig sortir pensant quin artista és i encara m'estic preguntant.
No, jo, pues, també em pilles,
Doncs molt bé, moltes gràcies, Gabriel, per aquesta secció, molt interessant, i veig que ha hagut bastant debat, eh? Doncs anem ara per la meva secció, el joc dels titulars. Molt bé, doncs bona tarda a tots. Jo avui, més que una secció, us porto un altre joc. Vaig com al primer programa, la veritat. He fet una mica de recerca sobre titulars amb jocs de paraules i la gràcia és, doncs, jo us els dic i vosaltres heu d'endevinar si és veritat o mentida. Volia fer-lo de premsa en general, però només al final l'he fet d'esports, perquè són els únics que fan aquests jocs de paraules. La premsa més vinculada a política o a economia o altres seccions no ho fan, això. És exclusiu d'esports.
Home, divertits són, eh?
Sí, i tant, i tant. No sé qui vol començar, voleu fer la roda així ràpid i a veure qui acerta.
Quin joc ens proposes?
O sigui, jo us dic un titular, que és com un joc de paraules, una mena d'acudit, per si dir-ho així, cutre. I vosaltres heu de dir si aquest titular és veritat, o si l'ha publicat un diari de veritat o me l'he inventat jo.
Si és
jo
cert també, o fals.
Sí, si és cert o fals. No sé qui vol començar.
Vinga, va, començo jo.
Jo, perdona, que et digui... Vull dir, encara que et pensis que és rebuscat i que com pot ser que això... Vull dir, com més estrany, més possibilitats té de ser real.
T'has donat pistes, eh, ja?
Ui.
Molt bé, doncs
veure,
ens anem al diari Marca, ja fa un bon grapat d'anys. Mourinho és exentrenador del Real Madrid, el deien Mou, no? Tenia un sobrenom que el deien Mou. I aquest diari el va publicar Marca a parir el 2010. Mourinho acaba de guanyar el triplet amb l'Inter de Milà i el Madrid ja es veia que el volia, el tenia pensat fitxar-lo, i doncs això va generar molta expectació i impacte en l'entorn madridista, i el diari Marca va decidir titular una portada d'un diari: Mourinho provoca el orgasmo. Veritat o fals?
Quina tensió. Perquè és un titular prou bo.
Sí. He de dir que sensacionalista, també. Però...
Sí. Sí. De quin grup és Marca? Vull dir que si és un grup religiós o no?
És un diari d'un grup de comunicació, no està vinculat a cap religió. Eh?
Grup editorial...
Però hi ha alguns que estan vinculats a l'Opus.
No sé què editorial. Mundo Editorial.
Sí.
Vale. No, només
Vinga,
era...
Unitat Editorial.
Vinga, va. Diré cert.
Que és veritat, que el Marc va publicar això.
Sí.
Correcte! En efecte, aquest titular és real, va publicar Marca, aprofitant una pancarta d'un aficionat que deia això, diu: Mourinho provoca el orgasmo.
O sigui, que no el van inventar ells. O sigui,
no,
que van agafar la idea.
Sí, agafen la idea d'una pancarta i juguen amb la pancarta i amb el titular. Sí,
si
podeu mirar-ho, està a Google, evidentment. Molt bé. Cristina, vol ser la següent? Així
Vinga,
fem la roda.
La ronda,
Molt bé. Seguim al Marca. Seguim al Marca, seguim al Real Madrid. Ara ve un partit de l'Atalanta contra el Real Madrid a la Champions, on els merengues van guanyar per 0-1 gols. Va marcar Mendy, és un jugador, o Mendy, com voleu dir-ho, és un lateral del Real Madrid, i això el seu gol va suposar la victòria del conjunt blanc. Marca va decidir també a la portada posar el titular de Tremendi.
Què tal vas, tu, de futbol?
Ui,
controles,
bé,
o què?
Sí, però mare meva.
La broma l'has entès, no?
Sí, sí.
Tremendi.
Suposo que pot ser fàcilment cert, sí. No?
És cert, o sigui, dius cert,
jo diria cert,
però
sí.
Què has dit, perdó, Cristina, que sí o que no?
Que sí, que és cert.
Que cert.
No, dic que controles del tema o no? Per això.
No,
era irònic.
Era irònic.
Vale, sí, tu dius que és cert, eh?
Sí.
Correcte, també, vale. Els dos de Marca, els dos
són
veritat.
Carai, també, els de Marca,
dos de dos,
Els de Marca estan...
Són els millors titulars.
Molt bé, sí.
Desmarcat.
Desmarcat.
Mira, ja vas aprenent, eh?
Sí.
Molt bé, doncs, Ariadna, la següent. Ara és l'Esport, diari del Barça. Això va passar una derrota del Barça contra el Malmo, que és un equip a la Champions, va tocar i el Barça va perdre per 2-1.
Ai,
a Suècia va perdre 2-1. I el diari Sport, a la seva portada, el Barça va perdre de remuntada, va començar marcant i es van deixar marcar 2 gols. L'Esport va titular mal momento para dejarse llevar. Vale, todo fals.
Ostres.
A què t'he de dir que no ho van tenir complicat, els del diari, que sempre estan buscant com fer el xiste fàcil.
I... Jo crec que podria ser, durant però tot, diré que no, que és fals.
Diu que és fals, és a dir, aquest me l'he inventat jo, eh? Mal momento para dejarse llevar.
No ho sé, ostres, diré que no, però no ho sé.
Confirma...
Sí,
fals
no.
És fals, la teva resposta definitiva, eh? Correcte, també!
Bona, en efecte,
sí, sí, és fals, aquest me l'he inventat jo.
Pues era típica.
Pues està molt bé, sí, molt ben inventat. Sí, sí. Podria ser titularista.
Sí.
Sí, sí, no, aquest partit me l'he inventat, la veritat.
Mal moment.
Sí. Està molt bé, Sergi.
Molt bé, doncs, Gabriel, a veure...
I és veritat el partit o no? També
no, 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 el partit és inventat, és inventat. No.
Tot és inventat.
No, sí, sí, no, no me'n recordo jo de si el Barça juga contra el Malmo, la veritat. No, no,
quasi
no,
cola,
no,
quasi
no
cola.
Sí, sí.
Sí, quasi cola.
La clau és anar afegint detalls, per si sí, va ser de remuntada, no, sembli, sí, sembli veritable. Val, Gabriel, el teu... han encertat tots.
Sí, sí, faltes tu, eh? Tinc la responsabilitat. Ojo, ara ja veuràs
pressió,
com
eh?
Et tombo la, sí, aquí sí. La secció.
Home, si acertes, fem un pleno, fem un pòquer. Tots heu acertat la pregunta. No sé si això s'havia vist mai en aquesta secció, així que queda la teva responsabilitat. Ens anem a Mundo Deportivo.
Ui.
Barça-Levante. Dos gols d'Ansu Fati, amb dues assistències de Leo Messi. I el Barça va guanyar 2-1 al partit. Mundo Deportivo va titular a la seva portada Ansu Salsa. Veritat o fals?
Saps més o menys el mes o l'any? 19-20?
Sí, em sembla que la 19-20.
A veure, em sembla que t'has inventat perquè...
Ansu Salsa.
O sigui, a veure, és que és un titular, la veritat... que podria fer la premsa perfectament. Vale?
Sí, sí. No, no, no la subestimis. La...
Exacte. És que Ansu Salsa fes de Mundo Deportivo. Però és que no em sona... Què has dit? Que l'Ansu Fati va marcar els dos gols?
Dos gols d'Ansu Fati.
No em sona que marqués dos gols i que fossin dues assistències del Messi, eh? Però és que podria ser, però 2-0...
2-1, el partit.
2-1? 2-1. Ostres, ara em fas dubtar. Però jo crec... De fet, és un partit que crec que va perdre. Però bueno, jo dic que és fals.
Que és fals, eh? Sí. O sigui, el Mundo Deportivo no va publicar Ansu Salsa.
Oh.
No!
Oh!
Era cert!
Oh!
És veritat, és veritat. Pots buscar-ho a Google. Va dir Ansu Salsa, dos gols d'Ansu Fati.
Carai!
I molt bé. Bueno, no passa res.
A veure, és molt de premsa, però no sé.
No passa res. Són complicades aquestes, la veritat.
Que tant de...
Ara vas empullat, Gavi.
Sí, sí.
Vas empullat, eh?
Sí, sí. Doncs molt bé, fins aquí la meva secció. I ara anem amb la secció de la Jenny. Hola, Jenny, què tal? Què ens portes tu avui?
Hola, bona tarda. Doncs mira, avui porto una coseta que estic molt interessada en saber què opineu de tot això. I és sobre humor satíric.
Ojo, eh?
Si esteu a favor, si no, si en sabeu què és ben bé... a veure, per exemple, jo sóc molt fan del Mundo Today. No sé si el coneixeu.
Sí, sí. Una meravella.
Sí, és, per mi és una referència màxima.
I tant.
A més del jueves, però el jueves sí que és cert que ha baixat una mica el nivell.
Es necessiten més coses, més,
sí,
més comptes d'aquest
no,
tipus.
No, però encara tens, eh? O sigui, tens Revista, sí, sí, Mongòlia, que va sortir relativament, sí, fa poc, si ho compares amb altres medis, però que també fan bastant cosa potent, molt potent. I bé, he fet un recollit de titulars que he vist del Mundo Today. Ui. Per saber què n'opineu sobre...
Humor
sobre
negre
aquest tipus,
a punta pala, eh?
Sobre aquest tipus d'humor. Perquè jo sóc molt fan, a mi,
sí,
m'encanta.
No, o sigui, a mi també m'encanta.
Sóc partidària que sempre que sigui humor no han d'haver-hi límits.
Clar.
Vale? Sempre que sigui humor, sisplau. Sisplau, sempre que sigui humor...
La Cristina...
D'acord? La Cristina ja m'estava traient la katana.
No, ni parlar-ne d'això. No, la katana ni hablar.
No, és broma. No, és broma, és broma.
Però...
Bé...
El destripar em sembla que a vegades ens ho hem de pensar.
Jo també... Depèn del context, també.
Sí.
O sigui, sí,
d'acord. Sí. Us poso exemples, sí, que he recollit, d'acord?
Sí.
Anem per la primera. Le deniegan la... eutanasia porque tenía permanencia con Movistar.
¿Porque tenía qué?
Permanencia con Movistar.
Se ho rigut, clar. Està
molt bé. És que, està molt bé.
A veure, estem parlant d'una cosa molt sèria, però...
Però és que les permanències són tremendes, sí. Tremendis.
Potser... Tremendis, són tremendis.
Clar, o sigui... Vale, anem amb altres, vale? Israel se compromete a lanzar a Gaza misiles con cero emisiones a partir de 2023.
A mi em sembla una mica fort, això.
La cimera de Glasgow ja fa efecte.
No, és que he agafat els més bèsties, que jo considerava més bèsties. Sí.
Però això vull dir, realment no fa mal a ningú. O sigui, és que...
Home, no ho sé, si fossis palestí, com tu tindries.
Sí, potser no li fa gràcia.
Sí, però és el que deia ell, al cap i a la fi és humor i sí que és veritat que, a veure, depèn de quan ho diguis, si ho dius 10 dies després, vale. Però si ho dius el dia següent, potser...
A veure, sempre hi ha d'haver un moment d'humor.
Sí, bueno,
és important.
I el context és important també, però sí que jo almenys defenso aquesta capacitat de les desgràcies o de les coses de... lamentables que passen al món, poder treure també la part més humorística també per fer front, per què no, a aquest tipus de situacions.
Totalment.
És curiós, sí, també.
Totalment d'acord.
És curiós també que... No
I sé també si... hi ha una crítica darrere d'això.
Sí,
eh?
Sí,
o sigui, és un humor també, jo crec,
és una paròdia d'una situació real.
Sí, o sigui, sí, totalment. Llavors... O sigui, clar, la gent es pensa que aquest tipus de titulars són molt absurds, però jo trobo que hi ha molta crítica al darrere. Sí. Saps? O sigui que també no t'has de quedar només amb el titular, sinó per què aquest titular, que jo crec que és en aquest tipus d'humor és el que m'agrada més, potser.
Sí. Saps? Estan molt bé els dos, estan molt ben trobats.
No, i tinc més, eh?
Aquest és
més l'altre.
Després, perdó, dic que és molt curiós també que ens faci... potser l'humor que més gràcia ens fa és el negre. Sí, també és molt
clar,
curiós.
Perquè potser és el que està com prohibit, entre cometes.
Tabú.
Sí, és el més tabú.
Del que surt del més normal, no? Que dius, potser amb això no ens hauríem de capficar.
Clar.
Però, vale, porto més. Sí. Uno de cada 8 jugadores de la ruleta russa no llega a fin de mes.
Això és així, no?
Atenció, hi ha algun gamer en la sala? Hi ha algun gamer?
No.
Vale. Una senyora se pasa el Call of Duty limpiando con un trapo el mando de la PlayStation. Que este es... A veure, a mi m'ha fet molta gràcia. Potser... Buah. Dos amigos orgullosos de tenerse tanta confianza que pueden ser abiertamente machistas cuando están a solas.
Sí, això té moltes lectures.
Sí. Veus,
clar,
això?
Clar. Sí. O sigui...
Aquí sí que puc entendre que la gent...
Dos últims, va, dos últims i ja per aquí, que si no puc dir molts. Un agente antidisturbios salva la democracia en el último momento al pegar a un anciano.
Sí, és per ahí, sí.
No, o sigui, ojo, cuidado ahí, eh? O sigui, aquest és molt bèstia.
No sé si l'entens bé, suposo que es refereix pel franquisme, no? Del franquisme de transició, o no?
No, jo
crec que més en contra de la llibertat d'expressió que hi ha últimament. O sigui, qualsevol cosa que hi ha... Bueno, de fet, fa poquet, l'1 d'octubre...
Sí, l'1 d'octubre...
Es va veure claríssimament.
Té bastantes lectures, aquest titular.
No, aquest, si li donem voltes, podem treure el que vulguis. I per últim... Va, agafaré aquest. Que aquest m'ha fet gràcia. No sé si us farà gràcia a vosaltres, però a mi m'ha fet molta gràcia personalment. Es diu així. Se equivoca y se lleva a toda su familia a pasar un fin de semana en una caja rural. I surt la imatge de la caixa... De la caixa rural.
Hòstia.
No, o sigui, la caja rural és un banc.
Clar.
És un banc. Aleshores... D'aquí ve el gag. Sí. I ja està, i aquesta és la gran aportació satírica que he portat.
Molt bé, doncs jo m'he rigut. Doncs molt bé, doncs amb això donem per finalitzat el programa. Moltes gràcies a totes i tots, espero que hagueu gaudit, i ja sabeu, el Racó del Ferró, el vostre programa, ens podeu sentir a la web de la ràdio del Ferró de Vilaurània, on hi trobareu penjat aquest programa. Gràcies per acompanyar-nos, Gabriel, Ariadna, Cristina, Jenny,
a tu.
Sobretot, sobretot el Joan Vidal, per suposat, que hi ha Vilaurània, per cedir-nos aquest meravellós espai. Una abraçada, molt bona tarda i adeu.
Adeu.
Adeu. Adeu.
I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you...